Entenc que li deu agradar molt a Maresca, l'entrenador nou del City. I l'últim nom, abans de l'habitual i tradicional aposta de l'Andrea, l'últim nom és un català que tenim cedit al Marroc.
Un nano de Terrassa, jugador del Marroc i un dels millors futbolistes de la Lliga dels Països Baixos, tot i que és veritat que això no t'assegura gaire. És un migcampista, un davanter, molt de talent, molt divertit de veure, i que jo crec que aquest estiu donarà un saltet més i és probable que vagi a un equip top.
Molt bé.
Juga al PSV. PSV.
Si m'haguessis d'endreçar per gust personal teu aquests quatre, què?
Et diria el jugador més divertit i a més mare perquè és molt provocador, Valentín Barco.
No en tenia cap dubte.
Cap.
Evidentment, el següent, Elliot Anderson, Gilberto Mora i Saibari.
Vaja, el nostrat és el que menys et fa la peça. I el triple d'esquenes des del mig del camp és...
Va, avui el triple ve de Japó. Es diu Zion Suzuki, té 23 anys i és el porter de la selecció del Japó i juga al Parma. És un tio com molt àgil, molt bon joc aeri, i aquest estiu jo crec que serà un dels noms del mercat.
Sí, eh?
Me l'he jugat molt, apostant per un porter.
Apostant per un porter.
Valenta.
No. Això ja saps que jo això t'ho reconec sempre. Però un porter...
Però jugar-me-la molt, eh?
La veritat és que...
I a més, és veritat, i ho dic ara, és el típic jugador que té bon joc de peus, però alguna en té.
Alguna cantareta.
Sortirà
els highlights.
Això t'anava a dir. Jo crec que ha fet molt bones temporades al Parma, però que l'hem anat coneixent, ha entrat a les nostres vides a través d'alguna pifia. D'altra banda, com li passa a tots els porters, però jo en recordo alguna del Boden Suzuki que té la marinera. En fi, la Casa Talents, que us ha fet aquest primer tastet, aquí no venem jugadors mainstream, sinó jugadors d'autor,
de culte,
correcte, i l'Andrea serà l'encarregada durant el Mundial d'aquesta matèria. Andrea, gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Abans de rebre com es mereix l'Agnès Marquès, és a dir, tard, passo un moment per Malta, Ubac, entrem en el tram finalíssim d'aquesta semi, ara pel mem, eh?
Sí, i segon desavantatge en el partit de l'Atlètic Barceloneta d'un 8-9 a 2 minuts. Hi ha temps per no només empatar-ho, sinó capgirar-ho, perquè l'Atlètic Barceloneta ara demana temps mort per iniciar una jugada en superioritat que, a veure si és la bona, la de l'empat, per aixugar aquesta renda dels hongaresos, que, de tota manera, han sortit amb un caire diferent en el tercer quart, sobretot, en què han firmat un 1-3 i han sortit amb el quart amb un 0-2, que han aconseguit doncs equilibrar les tornes. L'Atlètic de Barceloneta, de manera, no, de tota manera, volíem dir doncs que no li perd la cara al partit.
Molt bé, doncs un gol avall, a veure si en aquests dos minuts i escaig el Barceloneta és capaç de capgirar aquest marcador i fer cap a la final de la Champions. Fins ara, David.
Fins ara.
I encara abans de rebre l'Agnès, rebem la tercera firma que ens acompanyarà durant aquest Mundial. És fill d'un mite del Barça i és jugador del Charlotte Independence a la segona lliga nord-americana. És Jon Vaquero.
La firma.
Hola, sóc en Jon Vaquero i durant el Mundial em podreu escoltar al Tot Costa. I crec que la selecció que guanyarà serà Espanya, perquè és el Mundial de Pedri i Lamine.
Tres minuts, gairebé quatre. Passen de les 8 del vespre. Agnès Marquès, bona tarda.
Bona tarda. Les coses bones es fan esperar. És a dir, com que has dit que m'havies de donar pas tard, com em mereixia.
Sí. Això. Si ja t'ho dius tu, no t'ho puc dir jo. És el, clar, és el que té tirar-te els elogis. A les 10 al Catalunya Nit, avui tots plegats recuperem l'ordre normal, la graella normal, sí, després d'una jornada històrica i a la Sagrada Família que ens van explicar durant tota la tarda el Garriga i l'Agnès Marquès. Mm. Avui ja tot més...
Sí,
ja,
tornem a la
terra,
a normalitat.
Dron a terra.
Exacte, dron a terra. Sobretot perquè s'ha acabat la visita del Papa, però sí que hem d'explicar que a partir d'avui el Catalunya Nit dura només una hora, de 10 a 11, perquè a partir d'avui, a motiu del Mundial, comença el Club de la Mitjanit Especial, sí, d'11 a 12.
Bé. Campos està escalfant-se a la banda per robar una hora de
Catalunya Nit.
De Catalunya Nit. A partir de les 11, des d'avui mateix, i cada nit de Mundial.
Ah, efectivament. Aviam, el Catalunya Nit, després de gairebé 3 anys, explicarem que el Banc Central Europeu ha tornat a pujar els tipus d'interès amb la intenció, doncs, de frenar la inflació. Això ja s'indicava, que seria així una mica en les últimes setmanes. La pregunta és si després d'aquesta n'hi haurà d'altres. Per tant, avui al Catalunya Nit el que farem és recollir diferents veus que ens ajudaran a interpretar, doncs, el moment econòmic que ve. Efectivament, avui comença el Mundial. El Papa Lleó XIV, que ja és a les Canàries, ha volgut fer un símil de dir aquell jugador que no passa la pilota ja pot ser una gran estrella que segurament perdrà, no? I ho ha volgut convertir, doncs, en una metàfora de com viure en societat, sobretot en un lloc a les Canàries on el discurs que ha volgut fer i que tingués profunditat fos el de la convivència i l'acollida d'immigrants, i ha donat un toc d'atenció en aquest sentit a la Unió Europea. Un dia més informarem del que està passant a Belfast, però avui des de Belfast mateix, amb el corresponsal del Regne Unit, Quim Olivares, veurem com va aquesta nit, després que en les dues últimes hi ha hagut greus aldarulls, tot plegat arran d'un intent d'assassinat dilluns, i que bé, és un episodi que les autoritats britàniques qualifiquen de caire clarament racista. Assenyalen, de fet, el caldo de cultiu que s'està creant a les xarxes socials. Ens anirà molt, molt bé tenir la mirada del Quim Olivares. I res, per últim, dir que tot i que acabem a les 11, no perdrem les nostres veus habituals. Avui, que és dijous, tindrem Àlex Gorina, que passa és que el sentirem una mica abans, a 3:15.
Doncs a les 10, al Catalunya Nit, avui, a partir d'avui en format reduït, però com sempre amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès, i a partir de les 11 s'estrena la versió mundialista del Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos i tota l'orquestra a la sintonia de Catalunya Ràdio. Gràcies, Agnès.
Gràcies.
Pop-up vespre.
Durant la primera hora de Tot Costa hem estat repassant, fent una prèvia amb la Sònia Gelmà des dels Estats Units d'aquest inici de Mundial. De fet, diria que la cerimònia inaugural ja s'ha acabat i ara ja ens aboquem a temps d'escalfament, etc., a l'estadi Azteca, a l'antena digital de Catalunya Ràdio, i teniu la narració del segon partit del Barça-Tenerife, semifinal de la Lliga CB. A veure què diuen el Macià i la Lloberes.
Massa d'hora un partit quan això ha d'anar donant-li temps.
Triple de Dornekamp, que no hi va, rebot per a Folk, que es pot forrar. La bola que la baixa Kevin Panther, Panther Clyburn, Clyburn que jugarà ell sol una altra vegada, culet.
Fixa com la col·lapsen.
Ara obre, però la regala Marcelinho Huertas.
No ho treu per escrap. El Barça, que de moment empata, de moment el partit no és tan clar i nítid com ho va ser el primer partit, però això ja ens ho ha dit el Marcí abans, ja ens ho esperàvem. Si el Barça és capaç de guanyar avui, viatjarà al cap de setmana a Tenerife amb una sòlida avantatge de 2-0. Això per una banda, de seguida més Mundial, hem de viatjar cap a Washington, coneixereu més firmes convidades del Tot Costa, però avui ha sortit del forn edició del Barça Reservat. Avui la veu de l'organet més famós de Catalunya és la del Bernat Soler. Hola, Bernat, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Que en aquesta edició del Barça Reservat expliques un episodi, jo crec que lleig.
Trist, oi?
Sí, entre lleig i trist, o totes dues coses, que té com a protagonista, o com a subjecte pacient, en aquest cas, Xavi Hernández.
Doncs sí, perquè el que va ser llegenda blaugrana com a futbolista i exentrenador també ha vist com la seva presència era prohibida per part del club en la participació com a Legends, dins del Barça Legends, aquest equip de llegendes, de velles glòries que es dediquen a fer partits d'exhibició per tot el món, a més amb convocatòria de noms importantíssims. Pràcticament els grans jugadors que han jugat al Barça els últims anys sempre hi acaben participant, de forma més o menys alterna, no hi ha una convocatòria fixa, i Xavi tenia previst acudir a un partit que havien de jugar contra el Liverpool, contra les llegendes del Liverpool a Corea del Sud. Això es va jugar el cap de setmana anterior, i a més era una ocasió molt especial, i els promotors del partit a Seul així ho pensaven, perquè era la primera vegada, després de moltíssims anys, que tornarien a unir-se al mig del camp Busquets, que debutava en aquest partit, ha debutat, de fet, amb els Legends, Iniesta i Xavi, la tripleta de migcampistes que va meravellar el futbol durant més d'una dècada. Però resulta que unes setmanes abans els representants de Xavi van rebre la trucada d'una persona que en el seu passat havia col·laborat amb Deco, en la seva agència de representació, per comunicar-los que Xavi no podia anar a aquell partit, que el Barça no havia permès la presència de Xavi en aquest partit dels Legends, amb la qual cosa, finalment, doncs, hi van anar Iniesta, hi van anar Puyol, hi van anar Vidal, hi van anar Mascherano, Rivaldo, Cloyfer, com deien, Busquets, també Jordi Alba, però Xavi es va haver de quedar a Barcelona. Tot això ho hem d'emmarcar en la situació de mala maror i de crisi relacional que hi ha entre Xavi i l'actual directiva del club, després de l'entrevista que Xavi va concedir a La Vanguardia pocs dies abans de les eleccions i que va destapar la caixa dels trons. Des del club s'admet que les convocatòries dels Legends no sempre són la mateixa, que Xavi no estava tard i que, per tant, podrà tornar als Legends, però que ara per ara, doncs, i donada aquesta circumstància, diríem, de crisi, doncs s'aconsellava que el millor era deixar passar un temps. S'ha de dir que aquest partit a Seul, entre d'altres, hi participava també Deco, com a Legend. Jo no sé si la inconveniència d'una coincidència evident a l'avió, a l'hotel, al camp, doncs...
Tot i que Xavi de Deco no ha dit mai res de dolent. En tot cas, d'altres membres del... Mm-hmm.
Que potser també van anar a Seul.
Jo haig de dir que això pot ser que no sigui transcendent, perquè crec que el 98% dels aficionats del Barça se'ls infot qui jugui amb el Barça Legends, però em sembla que és profundament desagradable, per no dir que és inadmissible, perquè tornem a estar davant d'un cas de crítiques al president i al seu entorn i es confon amb criticar el Barça, cosa que Xavi Hernández, equivocadament o no, té tot el dret a fer, sense que això li faci perdre ni un gram de l'absoluta llegenda del club, que és, i mai millor dit, una llegenda ha de jugar amb els Legends. Vaja, a mi ja m'has amargat al matí, perquè us he escoltat al matí i m'has fotut de mala llet, i això és culpa teva, Soler.
El Barça és un niu de guerra civilisme i de batalles internes, i és una llàstima, però no hi ha manera de curar-nos. Per cert, una bona notícia en el reservat. El bon estat de forma físic, gairebé de superheroi, del nostre estimat Flash Gordon.
Home, zero dubtes.
Explica el Xavi Campos que al llarg de la seva carrera professional pràcticament no ha patit mai cap lesió muscular.
Tranquil·litat muscular de Flash Gordon, molt malament des del meu punt de vista aquesta situació, que ja ens explica el Bernat que és transitòria i que hi tornarà, però és que el sol fet que no hi hagi pogut anar a un partit on en principi s'hi comptava ja és prou estrany i prou estrafolari des del meu punt de vista. Bernat, gràcies.
Vinga.
Deixeu-me passar per Malta, David, perquè el Barceloneta ha forçat l'empat i som als penals.
Penals i el tercer de l'Atlètic Barceloneta va cap a dintre, 3-1, perquè el Ferencváros dels penals, dels tres que llançat, n'ha fallat dos, o més ben dit, un s'ha estavellat el pal a pas previ per les mans d'Unai Aguirre, i el tercer ha tornat també Unai Aguirre, que està firmant una actuació avui per emmarcar, i va amb el quart el Ferencváros, que si el falla això s'haurà acabat. Tota la pressió pels hongaresos va cap a dintre, encara doncs allarguen les seves opcions els hongaresos, anoten el seu quart llançament, segon encert per dues errades, 3-3 per a l'Atlètic Barceloneta. Els penals ara mateix totes les mans de l'equip mariner, que llançarà el seu quart penal per passar a la final. Serà Marc Valls que hi va, el llença, i cap a dintre, l'Atlètic Barceloneta, a la final, segona final de la història de l'equip mariner, la primera el 2014, ja sabem com va acabar, amb l'únic títol europeu a les vitrines de l'Atlètic Barceloneta. Dissabte, en aquest mateix escenari, els mariners jugaran la segona final de la seva història en una classificació ben i ben merescuda, endut la davantera en gairebé tot el partit, fins que els hongaresos al tram final i amb empenta arbitral inclosa, perquè d'això ja en parlarem, perquè hi ha hagut força polèmica als últims segons, doncs ni així han pogut amb l'Atlètic Barceloneta. Inconmensurable avui una actuació per emmarcar dels mariners que dissabte jugaran la final. Veurem si contra Oproreco o bé contra Olympiacos.
Magnífiques notícies des de Malta. El que no van poder aconseguir ahir Mataró i Sant Andreu a les semis femenines, sí, ho ha assolit als penals el Barceloneta, que disputarà aquesta segona final de Champions de la seva història. David, gràcies.
Molt bé, fins ara.
16-19, perd el Barça de bàsquet a l'inici del partit contra el Tenerife, 3 minuts pel final del primer quart, i encara un esdeveniment més, i atenció als revòlvers. Si voleu anar al Gran Premi de Barcelona-Catalunya d'aquest cap de setmana a Montmeló, des de demà i fins amb els primers entrenaments lliures i fins la cursa de diumenge, el primer que truqui al 93-201-7474 s'endú una entrada doble, un abonament doble per aquests 3 dies de Festival del Motor a Montmeló.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. La firma.
Hola, sóc la Natalia Arroyo i em sentireu comentant el Mundial al Tot Costa, un Mundial que crec que té una gran favorita, que és Espanya, per joc, per jugadors i per camí, per quadre. França pinta bé, Portugal potser també a escola dins de les forces europees, però Argentina també hi vol dir la seva. Però la meva gran candidata és Espanya.
Una més per Espanya, en aquest cas la Natalia Arroyo, l'entrenadora de l'Aston Villa, que també ens acompanyarà, com ha fet en altres moments del Tot Costa, durant aquest Mundial. L'Edgar Estrada s'endú l'abonament doble per aquest cap de setmana de Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. Una mica de Stones per commemorar, diu el Salva, que fa 50 anys que van actuar a Barcelona. Ara, però, marxem cap a Washington amb el corresponsal de Catalunya Ràdio, que també ens acompanyarà durant aquest Mundial. Oriol Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda, Jordi.
Què tal? Tot bé per la capital dels Estats Units?
Fa una calor esgarrifosa, però esgarrifosa de veritat, i a més ha aterrat avui, que comença el Mundial, tot i que no ho fa aquí, ho fa en un lloc, em penso que encara ho passen pitjor pel que fa la calor, però és que estem a 34 graus i amb una humitat del 90%, vull dir que això és realment, se t'enganxa tot.
Washington tot no és seu, eh?
No, no és seu, i és molt estrany també, no?, perquè capital del país, tenint en compte tota aquesta història d'amor que hi ha entre Infantino i Trump, doncs es fa estrany que no hi hagi ni un sol partit aquí a Washington. El més proper que tenim és Filadèlfia, això és aproximadament una hora i mitja de cotxe o de tren des de Washington, i després ja ens aniríem a New Jersey, que és on es farà la final, se li diu Nova York, però insisteixo que l'estadi d'East Rutherford és a New Jersey, per tant això és unes 3 hores, o sigui que és el que tenim més a prop per aquí, per la costa est. Després, cap a l'interior, si ens arribem a Atlanta, podem també olorar una mica de Mundial, però aquí ens haurem de conformar amb les zones de fans, pantalles gegants i alguns bars que ofereixen doncs el Mundial en directe.
Oriol, tu que treballes a la capital política del món, han cridat molt l'atenció l'expulsió de l'àrbitre somali, les queixes d'algunes delegacions per els controls d'immigració que jutgen excessius, directament la prohibició d'alguns aficionats de determinats països a assistir al Mundial, com a mínim en la part que es disputarà als Estats Units. Preveus que serà un continu durant el Mundial, o que, per dir-ho així, ja han marcat els límits i que no estarem tot el Mundial parlant de que Trump s'ha inventat això o allò altre?
Sí, preveig un Mundial complicat. És a dir, sobretot pel que fa a tota la qüestió del control de la immigració. Aquest pobre àrbitre, per dir-ho així, clar, té passaport somali. I això, doncs, evidentment, el converteix en un enemic públic número 1 per a Donald Trump. Recordem que Trump odia els somalis directament. Ha dit de tot d'aquesta gent, arran sobretot doncs, de... Que, sí, sí, clar, és que a més hi ha el tema de Minnesota, els Ais, Minnesota, Minneapolis, recordareu doncs, totes aquelles operacions doncs, molt violentes, amb assassinats inclosos per part de la policia, executant a sang freda a dos ciutadans a Minneapolis, i amb els somalis doncs, té una guerra oberta amb una representant demòcrata que és d'origen somali a Minnesota, els acusa d'haver robat milers de milions de dòlars a les arques públiques, i aleshores, què passa? Doncs que una persona de Somàlia està en una llista dels països que tenen vetada l'entrada als Estats Units. Ara, clar, això és molt estrany també que la FIFA i en aquest cas doncs, les autoritats d'immigració dels Estats Units no haguessin revisat aquestes qüestions abans, perquè és que estem parlant del millor àrbitre d'Àfrica, el millor àrbitre del 2025 a l'Àfrica, i que arribi aquí als Estats Units, a Miami concretament, i li diguin que no pot entrar, i l'home ja torna a ser a Istanbul, que és d'on venia. No?
Fins avui ja s'ha produït una situació molt curiosa, per no dir que molt populista, que és que la UEFA ha anunciat que serà l'àrbitre de la Supercopa d'Europa del mes d'agost, que, vaja, que jo sàpiga, no l'havia xiulat mai un àrbitre que no sigui europeu. És a dir, una cosa és que ens sembli terrible que no pugui xiular el Mundial per una decisió d'immigració, per dir-ho així, i un altre que ara hagi d'aparèixer, vaja, xiulant el gàmper. No...
Sí, sí, sí. Aquest surrealisme trist i d'altra banda molt seriós ens el trobarem, jo crec que més d'una vegada, Jordi, perquè
sí,
a les setmanes prèvies del Mundial ja hem vist manifestacions relacionades amb aquesta qüestió. Ho hem vist a Austin, a Texas, ho hem vist també a diverses ciutats de Califòrnia. Per tant, realment això es veia venir, que hi ha molta afició, per exemple, de països llatinoamericans, que són els que ho tenen més a prop geogràficament, a més són els que del continent americà és on trobem més aficionats al futbol, i molta gent s'ho ha repensat, és a dir, no ha vingut als Estats Units davant la por que a les portes dels estadis doncs, es poguessin trobar amb els Border Patrol o els ICE, els agents d'immigració i de fronteres, fent doncs, allò, llançant la xarxa i enduent-se doncs, aquí els semblers. No? Mm. És molt mal a guanyar, però realment entre això i la qüestió del preu de les entrades, jo crec que hi haurà molta feina per part de la realització televisiva per amagar llacunes importants, és a dir, molts seients buits als estadis d'aquest Mundial.
Doncs males vibracions les que ens envia o les que ens emet, per pròpia experiència, òbviament, el corresponsal de Catalunya a Washington, Oriol. Anirem parlant durant el Mundial a veure com avança tot plegat. Gràcies, una abraçada.
Una abraçada.
De Washington a Madrid. Comunicat del Real Madrid. José Mourinho, oficialment entrenador del primer equip blanc les properes 3 temporades fins al 30 de juny del 2029. Segons el comunicat, s'incorporarà a les seves tasques el 13 de juliol quan comenci la pretemporada, però és evident que el portuguès ja està preparant, ja està planificant l'equip. No podem parlar d'una sorpresa, de fet, simplement el que estàvem esperant era el comunicat, però...
El dia que s'inaugura el Mundial, per eclipsar el Mundial. Això no pot evitar.
No creus que és al revés? Com per treure-li...
No, però no? Estan superorgullosos.
Però, home, però Florentino no ho farà per eclipsar el Mundial.
Florentino li...
Ja ho sé. No ho diguis.
No, nosaltres ahir... Jo sé que jo estic de vacances, però ahir a la reunió del diari i al xat que tenim al diari van dir... No està confirmat, però... l'aposta anava 90% de que quan s'inaugurés el Mundial el Madrid feia el comunicat de Mourinho. O sigui, ho tenien claríssim, perquè és que actua així.
De tota manera, si ell realment vol eclipsar...
No és que vulgui eclipsar.
Per exemple, la poca representació de futbolistes del Real Madrid a la selecció espanyola, ho hauria de fer dilluns, i dilluns no pot competir amb el partit d'Espanya.
Bueno, ja inventen alguna
cosa.
Farà una oferta per vés a saber qui.
Deixeu-me dir que sabíem que Mourinho seria l'entrenador del Madrid, però gairebé en el mateix minut el Madrid ha fet un altre comunicat en què anuncia que el Papa Lleó 14 serà soci d'honor del Madrid.
Molt bé.
Això és,
i què diu, que és què més diu notícia. El comunitat de l'Atlético al respecte?
Bé, s'està fregant les mans. El comunitat havia sortit a fer una cervesa i està tornant a casa.
Home, aquí, perquè el Papa és gran, però si tingués 25 anys per soci per presentar-se al president...
Aquest
pot avalar només amb tres quadros, eh? Poso el Moisés de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, i me traigo a quien sea.
Hòstima. Grau, què et sembla això de Mourinho?
És que, de fet, deien que segurament aquesta setmana fins i tot l'hauria presentat, i ara es veu que va per llarg, que estan parlant del juliol.
Sí, això ho explicava el Marcos, no acabem de treure l'entrellat.
No sé què està passant.
És veritat que des de dilluns que esperàvem l'anunci oficial de Mourinho...
Ara que Espanya jugui un partit de vuitens.
En el moment que Benfica ja va dir que el Madrid havia pagat els 15 milions, l'anunci oficial ja era aquest. Ara, sí que semblava que aquesta setmana i era evident que havia de ser abans d'avui hi hauria la presentació oficial, i ara sembla que va per llarg. I va per llarg, no sé si vol dir a la que s'acabi el Mundial o buscaran alguna d'aquestes dates que hi ha entre fases on no hi ha partit. Perquè si no, insisteixo, en funció dels partits que hi hagi, no crec que el Madrid busqui que se li eclipsi una mica la presentació de Mourinho.
El Marcos García, que ha estat bussejant aquests dies en l'entorn blanc i l'entorn de Mourinho, no tenia una data clara. Potser la línia d'això que diu el Jordi, buscant un forat per poder col·locar-ho i que tingui la màxima visibilitat. I també ens apunta el Marcos que fa uns dies li deien que Bernardo Silva no interessava al Madrid, i que de sobte s'ha convertit en, no en una realitat, però sí també en un aspirant, un club interessat més en el migcampista portuguès. Sembla Miquel Soler, el volant tots el...
El Real Madrid va molt curt de migcampistes, sí, ja fa temps, comparteixen representant, Jorge Mendes...
És el que té
Mendes,
més necessitat, sí, és veritat.
Entenc que té diners per pagar una bona fitxa, vaja, quadra... Jo crec que quadra més que en el Barça, sincerament, tot i el desig... que hi ha gent que transmet que ell volia jugar al Barça.
Bé, quadrar no sé on quadra més, que el necessiten més és això. Sí que,
exacte,
sí que
necessita més el Madrid que el Barça.
Sí, això estic d'acord amb tu. Mireia.
No, jo crec que el fitxatge de Mourinho a mi em genera molts dubtes. Després s'ha de veure si arriba Mourinho i amb qui arriba, no? Però també amb la sensació que el Madrid ara s'ha proposat també tocar tot el que vol el Barça. Ara Julián, ara Bernardo Silva...
Sí,
ara...
però en aquest cas pot ser que l'interès sigui real.
Exacte.
Perquè, com diu el Grau, té sentit en aquest cas.
I veurem què acaba passant, però crec que Mourinho ja va aportar tot el que havia d'aportar i ara doncs em genera una expectativa no gaire alta en la seva arribada. Per tant... crec que és una bona notícia pel Barça.
Molt bé. Estava pendent del comunicat que no fos cas que parlessin de si l'acompanyava Pepe o no, però de moment això no ho diuen i això ja seria...
Sembla que s'està refredant, això.
Sí? Mm. Ah, bé, vaja. Home, un... anava a dir un disbarat i no ho faré. Va, us presento l'última firma del Tot Costa en aquest Mundial.
La firma.
Hola, sóc Lili Sánchez i durant tot el Mundial seré amb vosaltres al Tot Costa. Crec que la selecció que guanyarà el Mundial serà la selecció espanyola perquè comptarà amb fins a 8 jugadors del Barça, de Hansi Flick i de la Masia. Una abraçada.
Doncs Lili Sánchez, ex també de la base del Barça, ara a l'Austin de la MLS, que també anirà passant per aquí per donar la seva mirada sobre el Mundial. Abans d'acabar la tertúlia, Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Ruth té novetats sobre la situació de renovació de Caroline Graham Hansen.
Sí, un passem més endavant, i és que el Barça i la jugadora ja tenen un acord pel que fa a un dels punts més importants de les renovacions de contractes, que és els imports econòmics de l'operació. Ja fa unes setmanes o fins i tot mesos vam explicar que Graham renovaria fins al 2028. Aquest acord dels anys estava tancat i ara ja han arribat a un acord pel que fa als imports econòmics. Pel que fa al sou, Graham es situarà a la franja alta del vestidor. Des de la seva última renovació, que estem parlant de 2023, hi ha hagut millores de contracte de diverses jugadores claus de l'equip, per tant, que han anat pujant en aquesta escala salarial, i ara Graham es torna a situar a la franja alta de vestidor, que encapçala per dalt, és a dir, més amunt que el nou contracte de Graham, Aitana Bonmatí. Ara mateix només falten alguns detalls per la firma d'aquest nou contracte, però insistim que no està signat. És a dir, que encara no està tancat, però s'ha avançat amb aquest últim punt, que és un dels punts importants.
Però les coses importants, pasta i anys, estem d'acord.
Sí, ara això estem d'acord. I pel que fa a la renovació de Salma per Ayuelo, doncs aquí continuen negociant. Ja vam dir que el Barça feia un esforç del que tenia pactat, però la cosa està complicada.
Doncs una de freda i una de calenta. Ruth, gràcies.
Gràcies.
I gràcies també al Santi Jiménez, al Jordi Grau, a la Mireia Vera, que evidentment també ens aniran acompanyant durant aquestes setmanes de Mundial i de tota la resta d'informació que generi el món de l'esport. Gràcies a tots.
Gràcies. Bona tarda.
Sònia, si no hi ha res de nou des del Mundial, a mitja hora perquè arrenqui el partit inaugural, també et deixem anar a fer feina.
Ho podem deixar aquí. Perfecte.
Fins ara, Sònia. En punt, 9:15 del vespre, una pausa i la Marta Ferrer ve a Tot Costa TV.
Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.
Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
a Braun. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'et juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Costa TV.
Tocats, 9:15 del vespre, obrim la nostra secció de prescripció audiovisual amb la Marta Ferrer. Hola, Marta, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Que avui ens ve a parlar d'un documental que es va estrenar fa 15 dies mal comptats a Netflix, que versa sobre la carrera tenística de Rafael Nadal i que es titula Rafa.
Rafa, sí, que no li han posat Pam o Rafa, però li podrien haver posat perfectíssimament, eh?
Bé, home, seria una paraula que l'ha acompanyat durant, en aquest cas un crit d'ànim que l'ha acompanyat durant tota la carrera. És una docusèrie de 4 capítols.
Sí.
T'haig de dir que a mi, com a amant del tenis i seguidor de Nadal, que moltes coses... se suposa que les tinc per la mà, M'ha agradat i en alguns punts m'ha sorprès.
A mi m'ha agradat moltíssim. Crec que de les docusèries i documentals que hem comentat en aquest meravellós espai és de les que més he gaudit, perquè crec que sempre hi ha hagut molt misteri envoltant la figura de Rafa Nadal, no? Sí que tots sabíem que vivia pràcticament al 100% pel tennis i que sempre s'ha explicat, no?, que ha dut el cos al límit, que ha fet coses, evidentment, sobre la pista, que no ha fet pràcticament ningú, però que tenia molt com aquesta mentalitat de 100% viure pel tennis i dedicar-m'hi més que a la resta d'àmbits de la seva vida, no? I aquest documental una mica el que fa és explicar exactament això. I és fascinant perquè jo crec que segurament molts de nosaltres no estarem d'acord amb el que ell proposa i amb la manera que ell té de veure l'esport i de veure el tennis, perquè arriba a punts, francament, molt preocupants.
Porta el cos i la ment més enllà dels límits, és veritat.
I crec que precisament per això el documental és molt intel·ligent, perquè és molt fàcil jutjar aquesta mena de mentalitat amb la qual segurament cap de nosaltres combreguem, perquè és una cosa extrema i crec que molts pocs esportistes et signaran, no, el que ell defensa. Però el documental és astut en aquest sentit i no el jutja ni tampoc glorifica aquesta mentalitat, sinó que simplement te l'explica tal com és, i això és molt interessant perquè, clar, realment, veure què li passa pel cap en aquest home és fascinant.
La mentalitat jo crec que la coneixíem, els que seguim al tennis, no tinc tan... jo crec que hi ha detalls de com es vehicula aquesta competitivitat o mentalitat que ens sorprèn.
Clar, és molt interessant perquè el que planteja la docusèrie és que ell constantment està avançant i té obstacles al camí i tota la seva vida és un camp de batalla, no? O sigui, té una batalla contra els seus dos rivals principals en el tennis, que són Roger Federer i Novak Djokovic, que de fet fa molta gràcia, és una cosa una mica yankee, com ho expliquen, perquè cada vegada que apareix Federer o Djokovic te'ls presenten com si fossin un dolent d'una pel·lícula de Marvel, no? O un nou dolent a batre en una altra pantalla del videojoc, això fa bastanta gràcia. Potser no és tan interessant, perquè al final és una rivalitat que més o menys era fàcil de veure, vull dir que no té molt més intríngulí que el que hi havia allà, però el que realment és interessant per mi són com dues espècies de combats que ell està lluitant constantment, que és un contra el seu propi cos i contra el temps, perquè realment posa el cos al límit des que comença pràcticament que li troben aquesta malformació al peu i ell ja té com al cap molt clarament que ell, la seva carrera serà contrarrellotge absolutament i que ha de fer el màxim possible en el mínim temps possible. I després l'altra dinàmica, que a mi em sembla absolutament meravellosa que se mantengui perquè és molt rica, és amb el seu tiet i entrenador, Toni Nadal, que allà, clar, hi ha una de coses que es destapen de com era aquesta relació, de com eren els entrenaments, que hi ha un punt, ja ho dic jo, de maltractament, fins i tot, jo m'atreveixo a dir, de la manera de com el seu tiet el porta al límit, fins que hi ha coses que...
Consentit per família i per ell mateix, eh?
Clar. Que hi ha moments que expliquen coses com, per exemple, aquestes.
Era mucha menos presión jugar contra cualquier rival que entrenar con Toni. Fallaba una pelota y siempre me preguntaba ¿por qué has fallado? Yo estaba asustado de cometer el siguiente error.
La primera hora de entrenamiento no agua. Una hora sin beber para que aprendieran a sufrir un poco. Algunos entrenadores se me rebelaron porque esto era una barbaridad.
Recuerdo en la primera ronda del torneo me caí y me rompí este dedo.
Cuando le pasó esto a su dedo y le dije a Rafael, sigue jugando, juega hasta donde puedas.
Gané el torneo, pero tuve que estar con yeso un mes.
Hi ha un moment posterior que a mi encara em sembla més heavy, que és un moment el 2015 en què Nadal li diu tinc ansietat i el seu tiet li diu hi ha molta gent que té ansietat, passa cap a entrenar. T'haig de dir que jo crec que tot això estic segur que és així, però que han tingut poca cura. Jo, si fos el meu tiet i considerés que ha estat fonamental en la meva carrera, en protegir segons quins detalls que potser no cal esbombar. És molt sincer, però
sí.
Jo crec que no cal deixar Toni Nadal com un ogre o com un tarat, perquè no ho és.
El que passa és que jo tinc la sensació que ells realment no ho creuen. És a dir, Rafa Nadal no creu
Nadal
que
no
és...
Nadal no creu que el seu tiet... Però si tu mires des de fora, però com collons ha d'entrenar sense veure?
Clar.
O com li has de dir, tinc ansietat, doncs tal dia farà un any.
Clar.
Ells ho entenen, però jo crec que no s'adonen de què representa exposar-ho d'aquesta manera. Vaja, estic d'acord amb tu que Toni Nadal queda molt malament en aquest documental, i jo particularment crec que no ho mereix, però en fi... Això...
Clar, ell després, Rafa Nadal ho justifica i diu, bé, quan em pregunten què he hagut de fer, no?, o què he sacrificat per aconseguir tot el que he aconseguit, doncs això, però clar, el documental té molta cura amb això, no? Jo crec que tampoc es passa de la ratlla amb fer quedar com el dolent absolut de la pel·lícula Toni Nadal, però sí que és veritat que tu com a espectador inevitablement arribes a aquesta conclusió. Clar, això fa que després, quan Rafa Nadal expliqui la seva mentalitat, no et sorprèn, perquè quan diu coses com aquestes...
La rodilla me duele igual, no jugando, que en jugando, con lo cual prefiero seguir jugando. Me fui a Nueva York para ir a ver... un especialista. Y le pregunto al doctor, ¿crees que puedo ir a jugar a Indian Wells, a pista dura? Y me dice, no. Creo que no tienes que jugar. Creo que no puedes jugar.
El doctor nos dijo que estaba muy mal, que corría peligro de una lesión irreparable. Nos dijo de parar.
Tuvimos una reunión de equipo y yo decidí irme a Indian Wells. Yo dije, no, voy a Indian Wells.
Clar, no et pot sorprendre, però no deixa de ser molt xocant, perquè pràcticament s'hi està jugant la vida. Hi ha moments que es juga la vida, perquè parla de prendre's ibuprofens fins al punt que té perforacions a l'estómac. Sí, clar, sí, la sensació que se't queda és que era un grandíssim, i va ser un grandíssim esportista, i això no li pot treure ningú el mèrit, però que almenys jo vaig tenir la sensació de, ostres, aquest noi no pot ser un referent a seguir, sobretot per les noves generacions, perquè realment... és extrem.
Això és indiscutible. No vulguis ser com Rafa Nadal en aquestes coses que es descobreixen en aquest documental. De fet, Alcaraz, que va presentar un documental fa poc, ja deia que ell no volia ser com Rafa Nadal. Interessantíssima aquesta docusèrie que ens ha presentat avui la Marta Ferrer, que podeu trobar, evidentment, encara a Netflix. Gràcies, Marta.
Que vagi molt bé.
De 14, 48 a 34, guanya el Barça a 2 minuts pel descans al Palau, estirada de l'equip de Xavi Pasqual, que camina cap al 2-0. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Avui... 3 minuts i 3 quarts de 9. Aquest cap de setmana, la cita de l'any en el món de l'handbol, la Final Four a Colònia, un any més al Barça, i serà, abans de viatjar cap a Colònia, el Salmurri i un servidor vam anar a parlar amb un dels referents del vestidor blaugrana, el pivot Ludovic Fàbregas. Aquesta és la conversa que hi vam mantenir. Ludovic Fàbregas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Res ja d'aquesta Final Four. De moment la temporada és excel·lent.
Sí, excel·lent, sí. Sol una derrota de moment durant tot l'any i la veritat que estem molt contents els resultats, però també per la forma de jugar, perquè crec que hem estat molt bé a l'atac i també a la defensa, i ens agradaria terminar aquest any de la millor forma possible, no?
Quan arriba aquesta setmana, vols que vagi molt lenta per assaborir-la o voldries que fos ja dissabte?
Bueno, una miqueta tot, no? De temps per treballar i preparar el partit de la semifinal contra l'Aalborg, i després també amb moltes ganes d'arribar a Colònia, la presentació dels equips, i també de jugar aquest partit, que serà molt complicat, però hi ha una miqueta de tot, però en poc temps ja estarem a la pista.
La presentació dels equips és l'opening party famosa dels divendres.
Que al Salmurri no li agraden els partits, li agrada la festa de divendres.
No, tant com això no. Però sí que crec que és interessant el que et preguntava el Jordi, de si voleu que s'aturi una mica el temps, perquè en realitat, i reconec que amb això som una mica injustos, se us mesura sempre per aquesta setmana, per aquest cap de setmana. El Barça, diguem-ne que la temporada gairebé no compta a ulls de l'afició, dels mitjans de comunicació, no dic de l'equip, i que tot el focus està en aquesta setmana i tot el que passi aquests dies.
Sí, clar, és que aquest cap de setmana és molt important, és l'objectiu quan com jugadors estàs en el Barça i vols guanyar la Champions, i arribar el moment, no? I l'equip està amb moltes ganes, ganes de jugar, ganes de gaudir junts, i ja veurem si som capaços de guanyar contra l'Aalborg i estar a la final, no? Que és el primer objectiu que tenim, perquè no pensem més endavant.
No penseu més enllà, i no diré que l'Aalborg sigui la ventafocs, però fa la pinta que millor l'Aalborg que els alemanys. Això és un perill?
Bueno, per nosaltres sabem que l'Aalborg és un molt bon equip, que s'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, en una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats, i intentaran com nosaltres guanyar el partit, no? Pot ser que pel públic o la gent en general sigui un rival una mica diferent del Magdeburg o del Berlín, però quan ves a l'equip, la plantilla i tot això, al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat, com és el cas de Landin.
Si et pregunto pel favorit no me'l diràs, perquè a més a Colònia és especialment difícil parlar de favorits, però sí que coincideixen tots els experts, aquí al Salmurri inclòs, que esteu jugant de cine.
Bueno, estem jugant molt bé, però crec que els altres equips també. Per mi el Berlín té un joc a l'atac espectacular, capaç de marcar molts gols, a la Bundesliga, a la Champions. El Magdeburg és un equip top també, que molt regular, que juga molt bé sempre, tota la temporada. Potser hi ha vegades al límit, però és un molt bon equip i molt complicat de batir. I l'Aalborg també, l'Aalborg té moltes qualitats, de llançament especialment, i en el 1 contra 1 també van amb tot, i físicament és un molt bon equip. Així que crec que hi ha una miqueta de tot, estil una miqueta diferent entre els equips, però per mi, els millors equips de la temporada de la Champions aquest any.
És evident que heu exhibit un gran nivell i crec que no ha de sorprendre a ningú, perquè sou un molt bon equip amb molts bons jugadors, però sí que et reconec que a mi em sorprèn un punt la regularitat que heu tingut durant tota la temporada, perquè era un any de canvis, entrava gent molt jove, no sé si sou la plantilla més jove de la Final Four, però si no, pràcticament deveu ser allà, i heu exhibit molta constància durant tota la temporada. No sé si a tu això també t'ha sorprès o com ho heu viscut des de dins.
Sí, una miqueta, la veritat. Jo veia la qualitat de l'equip, dels joves, sobretot, perquè, clar, els veterans és una mica diferent, no? Amb l'experiència és capaç de canviar el xip als moments importants, però és veritat que que els joves fan un treball espectacular durant els entrenaments, durant els partits de Lliga, durant els partits de Champions. Hi ha jugadors més a l'atac, més en defensa, com Jorge, per exemple, que fa un treball espectacular en el 2, i el seu germà o el Ian, per exemple, o l'Adrià Sola a l'atac, que estan molt bé. I especialment crec que la Superglob ens ha donat una confiança extra, perquè era una competició que que el Barça no havia guanyat des de feia temps. La veritat que molt content, primer per mi nivell de català. després també per el resultat, per la forma de jugar, ser capaç d'acceptar el meu paper i el rol dins de l'equip. El Carlos em volia més a la defensa i la veritat que molt content per poder ajudar.
És un paper que com a mínim dins del vestidor entenc que creixerà. Se'n va dir que d'aquí un any, ara marxa l'Emil Nielsen. En algun moment has pensat, cony, ara que torno jo se'n van tots?
No, la veritat que no, és que bueno, jo volia que el Dicas quedara aquí amb nosaltres perquè és un gran jugador, és el nostre capità, portar 10 anys aquí i clar, és un amic també, però bueno, és l'esport i és així. No hi ha un jugador que estarà sempre aquí dins del vestidor. A un moment hi ha canvis, fa part de la història de l'esport, de tots els equips, i a nosaltres ens tenim que adaptar, però és així. No és fàcil, però és el que ha de fer el club per també jugar al millor nivell possible durant les pròximes temporades, i ja està. A un moment em tocarà a mi sortir una altra vegada.
El teu fitxatge el va complicar un periodista que va donar la notícia abans d'hora, no?
No sé.
No saps qui és, eh?
No.
Sembla que el tenim per aquí, però...
Bé, escolta, coses de l'ofici. Crec, Ludo, que a vegades els periodistes no som prou conscients, no sé si tu també tens aquesta sensació, de com la vida personal d'un esportista d'elit condiciona el seu rendiment, condiciona les seves decisions. Ho dic perquè a vegades, no, des de fora parlem de no, doncs té una oferta de tal i tal equip i aquest equip li pagarà més o aquest equip li oferirà la possibilitat de guanyar, però hi ha moltes més circumstàncies que pesen molt o que us pesen molt.
Sí, sí, clar, que hi ha moltes. I a vegades són de joc, són de sentiment personal, sensació d'estar bé o no en un lloc. La família, les ganes també potser de descobrir un altre club, jugar amb altres jugadors.
Ja sé que és ficar-nos en terrenys personals de cadascú, però tu que has marxat i has tornat, en algun moment has tingut la temptació de dir-li al dir que, hòstia, pensa-t'ho bé.
Bueno, crec que lo més important en aquest moment és parlar, no?, entre nosaltres per saber i si podia ajudar en aquest moment a que prengui la decisió, pues molt millor per ell, però s'ha de respectar la seva decisió. Jo no tinc cap problema amb el Dica, per mi és el mateix que estigui aquí o no, perquè és un gran jugador, perquè és el capità i perquè sé que el seu compromís serà el mateix fins al final del seu contracte, així que per mi no canvia res.
Et van veure a Oslo fa unes setmanes a la final del Barça femení, de fet vam tornar en el mateix vol. Ens consta que col·labores amb els pivots de la base gairebé com un formador. Es pot dir que ets un culer més, que estàs molt, molt compromès o molt identificat?
Bueno, sí, per mi des de sempre, però ara pot ser que una miqueta més per la gent. Per mi l'important és aprendre el català. És important també estar amb el jove perquè són els futurs del club i arribarà un dia que el que he dit abans, no?, de que jo un dia sortiré, espero que em retiraré aquí perquè és la meva voluntat, però arribarà un jove de la base i serà del primer equip i jo estaré fora en aquest moment segur, perquè jo estaré aquí, no sé, 4 anys, 5 anys, 6 anys més, però hi ha que pensar en el futur del club i en el Barça. També m'agrada els altres esports i m'agrada molt el Barça femení, crec que és un molt bon equip, un equip també que per mi és igual, no?, que la secció d'handbol amb jugadores de casa, guanyant títols amb jugadores jugadores veteranes també, òbviament, amb experiència.
I si no guanyen la Champions, les passem per l'adreçador. Igual que vosaltres. No?
Ja, 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 però és un bon equip que guanya molts títols i crec que s'ha de valorar, no, tot el treball, tota la feina que estan fent, i és un exemple també per nosaltres i per mi, perquè amb ganes i amb confiança en el projecte pots guanyar-lo tot. I també com nosaltres tenim la Champions ara, i que personalment he vist el Barça guanyar a Oslo la quarta Champions de la seva història, de ganes també de fer lo mateix i d'arribar, sí, a escriure un títol més al palmarès del Barça.
Trobo que té especialment mèrit perquè, home, els esportistes, si alguna cosa teniu, és que us passeu la temporada viatjant, i que l'últim que et deu venir de gust un cap de setmana, que jugues el divendres i que tens el cap de setmana de lliure, és agafar la teva criatura, l'avió, i cascar-te un viatge. Vull dir que trobo que té molt de mèrit.
Ja, sí, bueno, és que, a veure, per mi no és mèrit del meu punt de vista, però eren ganes d'anar a Oslo amb el meu fill, estar molt, molt content. Si després la gent té, bueno, ve el mèrit que hi ha darrere, molt bé, però per mi eren ganes de viure aquesta experiència amb el meu fill i ja està, i gràcies al club.
I així ens garantim que el teu fill no es desvia, que també ja des del principi li marquem els colors.
Sí, 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 és molt, molt del Barça, molt, molt, molt. És increïble, més que jo.
Com es diu?
John.
John. Doncs el John i també el Ludovic, dos dels nostres. Ludovic Fàbregas, gràcies i moltíssima sort a Colònia.
Moltes gràcies.
I a l'NBA, victòria, remuntada històrica dels Knicks, que ara ja sí acaronen l'anell. Jordi Colomer, bona tarda.
Bona tarda.
Quina nit al Garden i quina matinada pels que ens hem quedat a veure-ho en directe. Espaterrant partit a la primera part dels Spurs i a la segona dels Knicks.
Sí, fem servir a vegades molt a la babalà allò d'històric.
No, avui ho és, sí, sí.
Sí, ja pensàvem que era difícil de superar allò del duel entre Knicks i Cavaliers, de remuntar 22 punts als últims 7 minuts. Doncs avui han estat 29 a la segona part, d'una primera part gairebé perfecta de Sant Antoni, que s'ha anat a més 25, més 27 al descans. Aquest col·lapse a la segona part, aquesta fe dels Knicks, sortia a l'estadística, hi ha hagut 9 remuntades de més de 20 punts aquesta temporada, 5 són dels Knicks. Vull dir que és un equip que no rendeix, i a més amb un Mike Brown que va tocant tecles i sempre sembla tocar l'adequada.
Sí, tot i que t'haig de dir que la primera part ha tocat més tecles que un piano i no funcionava res, i el gran mèrit, com deies, dels Knicks ha estat no pensar que el descans tenien el partit perdut, i al final aquesta jugada, que jo crec que quedarà icònica, el triple que falla Brunson i el cop de dits tocant el cel del pavelló de Nunovi, que ha decidit el partit.
Sí, sí, ara em posaré nostàlgic, però aquella última jugada que era de Jordan, que és roba la pilota a Cal Malone i llavors a l'altre costat fa la cistella decisiva. Ah, exacte. Doncs aquella de brillant defensa i després en atac, ho hem tornat a veure, perquè fa el tap, que després podem debatre mil hores, si Fox allà s'ha d'aguantar la pilota i que li facin falta, en lloc d'anar-se'n cap a cistella.
Magic Johnson ho té bastant més clar que tu, que ha vingut a dir que els Spurs han perdut per culpa seva.
Sí, jo també hauria fet, m'hauria quedat quiet, vull dir que facin la falta. Però ha de ser anar per feina, segurament hauria estat una cistella gairebé sempre, però per tallar en un obvi Salvador, i després, a més, el toc de dits triomfador, i també el petit toc de dits a l'última jugada de Towns, que és molestant el servei de banda, perquè la jugada de pissarra sortia i anava cap a les maixades Sant Antonio. És a dir, dues accions defensives d'alt nivell al final, i aquest 3-1, i aquest èxtasi a tocar dels Knicks... i els petits detalls, és que encara estàvem pensant en aquella passada que li tira a l'esquena en el segon partit, sí, de Wembanyama, i encara no ens hem recuperat d'allò i tenim aquest final de partit.
Wembanyama és un extraterrestre que guanyarà els anells que vulgui, però encara se li fan llargs els partits a ell i al seu equip, com s'ha vist avui. En fi, que 3-1 pels Knicks, la matinada de divendres el 5è a San Antonio, i a partir d'aquí ja es tracta de veure quan rematen els Knicks el seu primer títol en 53 anys. Jordi, anem parlant. Abraçada, gràcies.
Fins la pròxima.
2 minuts i les 9. Abans d'acabar, Oriol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
Demà hi ha activitat a tot gas al circuit de Catalunya amb els primers llibres de la Fórmula 1.
Sí, a partir de 1:45 de migdia, aquesta primera sessió d'entrenaments lliures. Avui Alonso, que és un dels que hi participarà, Fernando Alonso, ha deixat entreveure la seva retirada a finals de temporada. Ha dit que no sap si quan torni la Fórmula 1 aquí a casa nostra hi serà, que haurà de prendre la decisió aquest estiu quan es trobi de vacances. Pensa que avui Alonso, ell farà 45 anys el mes que ve, i ha comparegut al costat de dos pilots, de Lawson i Antonelli, que sumen les seves edats, tenen entre els dos 43 anys, per tant un any menys que Alonso, que veurem què acaba decidint sobre el seu futur.
Doncs veurem què decideix i sobretot de manera més immediata veurem com van aquests primers entrenaments lliures a partir de demà ja amb l'Oriol Rodríguez al circuit de Barcelona-Catalunya. Oriol, gràcies.
Una abraçada.
I gràcies també a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Terrer a les xarxes socials, el Dani Rodríguez com a responsable de l'Estudi 5 i la Júlia Aparicio al control central. També gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3. Actualitzo. Barça 48, Tenerife 38, el descans del segon partit de les semifinals de l'ACB. El Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina i ara comença el Mèxic-Sud-àfrica. A partir de les 11 s'estrena la versió mundialista del Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos al capdavant. Nosaltres tornem demà a les 7 amb més Mundial, amb més Tot Costa. Lluís, què et semblen els col·laboradors mundialistes del programa?
Va quedar una lista macanuda, que diria alguno por ahí.